Hola, Lluís Orriols, bon dia, moltes gràcies.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Molt bé, moltes gràcies, aquí a Madrid.
Sí. Aquests dies estan sortint nous casos de frau en el vot per correu. Alguna vegada recordes fins ara si n'hi havia hagut tants de cop?
No, tants de cop no. Sí que hi ha hagut casos i en alguns llocs que hi han passat ara mateix, també a la Comunitat Valenciana, però no de forma, no de forma tan massiva. La veritat és que sorprèn molt perquè el goteig d'informacions, encara que siguin molt localitzats, acaben provocant una sensació de generalització d'aquestes pràctiques, cosa que ni ha passat en el passat ni probablement sigui algú que estigui passant ara mateix.
Per si algú ha perdut, com funciona aquesta compra de vots per correus? A qui se li compren els vots, qui els compra i com els compra?
Mira, les xarxes de compra de vots es basen en resum, són un intercanvi del teu vot per un regal o un bé material, que pot ser diners, però també poden ser regals de diferents tipus, eh? És a dir, que no té que ser estrictament intercanvi del vot per diners en metàl·lic, no? El que es fa és, es fa una transacció que pot ser o anterior, és a dir, que tu pagues el vot i llavors et quedes amb el vot, o pot ser inclús posterior, és a dir, pagues una quantia anticipada i pagues després de les eleccions, quan veus que els resultats són adequats a que tu esperaves, pagues l'altra meitat. És a dir, que hi ha diferents formes de comprar el vot, no? Però totes elles es basen en una transacció que, fixa't, que és molt important que aquesta transacció sigui creïble, és a dir, tu et donen uns diners, et donen uns regals a canvi del teu vot. El problema és com garantitzes que tu compliràs el contracte, no? Aquest contracte, encara que sigui legal, però aquest contracte. I aquest crec que és l'element central, no? Que en el cas del vot per correu, hi havia formes de controlar que es complís aquest contracte, que és simplement donar directament el vot a la persona que l'havia comprat i que fos ell el que s'encarregués de dipositar-lo a la urna o enviar-lo per correu. I aquesta pèrdua, diguéssim, de la traçabilitat del vot és el que feia que fos tan possible, si fos tan atractiu per als que compren vots, no? Perquè aquest element de confiança entre el que tu pagues i el compliment del contracte sí que es pot monitoritzar.
Quan això estem parlant, és a dir, pot ser que ara s'estiguin detectant més casos perquè s'està posant el focus en coses que abans també passaven però que passaven desapercebudes?
Sí, és possible, eh? És possible que els escàndols cridin escàndols, eh? De totes formes, insisteixo, eh? Això ha de ser, és una pràctica que Espanya, per al seu ecosistema, per al seu sistema electoral, no pot ser una pràctica generalitzada, eh? No estem parlant d'entorns com podria ser Mèxic, no? D'on les pràctiques de compra de vot han estat tradicionalment generalitzades, o inclús la compra de vots a principis del segle XX a Espanya, on sí que era una pràctica molt més generalitzada. En aquest cas, no és una pràctica generalitzada, però sí que és una advertència de que el nostre sistema té algunes escletxes importants, eh? Unes escletxes que, en fi, fa molt temps que alguns politòlegs parlem de que a Espanya no es garanteix el primer antídot que hi ha a la compra de vots. Si vols evitar una compra de vots, el primer que has de fer és garantir el vot secret per generar, el que et deia, incertesa en la transacció, no? de la compra de vots, no? Que tu puguis rebre els diners i llavors votar el que et doni la gana. Hi havia una campanya a Mèxic feta per al PAN, que era, diguéssim, el principal competidor al PRI, que era el que tenia les pràctiques més corruptes de compra de vots, que deia, agarra lo que te dan, però vota por el PAN, no? Que era, bueno, tu accepta els diners que et dona el PRI, accepta que et comprin el vot, però llavors, un cop a la urna, vota el que vulguis. Això de vota el que vulguis es garanteix amb el vot secret.
Per què és el vot secret, exactament? Com es fa això del vot secret?
Mira, el vot secret vol dir que ningú sàpiga què estàs votant. Perquè aquí hi ha una confusió en el debat públic en Espanya. Sempre que parlo del vot secret, la gent em diu no, si jo puc dir o no dir al carrer el que voto. No, això no és vot secret, perquè un cop tu has sortit de la urna, pots dir que et doni la gana. Pots mentir, pots dir que no et vol dir el vot. El vot secret és garantir que en l'acte mecànic de votar ningú pot saber què estàs fent. I això només es pot garantir amb cabines.
Clar.
En el cas del vot presencial al col·legi electoral, hauria de ser, com passa en molts llocs, hauria de ser obligatori el pas per cabina, no opcional, perquè si ho deixes opcional, qui està a la cabina és que algú té d'amagar. el que has de fer és obligar a tothom a passar per cabina, en el qual forces que tots els vots siguin secrets. I, per tant, si algú compra et compra un vot, tu pots traicionar aquesta transacció en el moment que vas a votar, no? Per tant, el que hauríem de replantejar-nos, i molt seriosament, són qüestions com hauria d'haver-hi cabines, tothom hauria de passar per elles per fer-lo secret, no hauria d'haver papeletes oficials a les cases on tu puguis ja preparar el vot perquè la gent vagi ja al col·legi electoral amb la papeleta ja feta. És a dir, el que has de fer és dificultar que hi hagi una garantia de compliment del contracte de la compra de vots. I això, insisteixo, només es fa, o el primer pas, no és només, però el primer pas, el pas mínim és garantir el vot secret. I Espanya és precisament un dels països on tenim una deute pendent amb això. I a mi m'agradaria que aprenguéssim, no, d'aquests errors que estem tenint, no només en el vot per correu, que ja directament no havies d'ensenyar el DNI en la segona fase, no? I per tant, estaves clarament deixant que la transacció de la compra de vots fos absolutament lliure, no? Però també en el cas dels col·legis electorals. Posar cabines obligatòries, com passa a molts llocs, per evitar que alguna persona estigués controlada a l'hora d'anar a votar.
Sembla molt interessant això que estàs dient. Hi ha alguns països del món on això sigui obligatori, aquest vot secret?
Sí. Sí, sí, clar. Aquesta discussió l'hem tingut fa més d'un segle quan ens preguntàvem com evitar les pràctiques de clientelisme i de compra de vots. El primer avanç que es van fer les democràcies és garantir aquest vot secret. I garantir aquest vot secret és precisament que a les urnes hi hagi la privacitat perquè totes les persones que vagin a votar passin per aquesta cabina, no? I això passa en moltíssims països d'Amèrica Llatina, en molts països europeus. El cas, per exemple, del Regne Unit, que no hi ha cabines, però sí que hi ha, com que has de ficar creuetes, estan en uns escritoris on clarament no et pot veure ningú. Sí que és una pràctica molt habitual. Aquí estem molt relaxats, perquè com que som conscients de que, en fi, hi ha compra de vots, pensem que, en fi, no és necessari. Però és que hem de donar les garanties perquè no florin inclús casos anecdòtics com els que estem veient, no? I, per tant, hauríem de començar a aprendre què és el vot secret. El vot secret no és tenir dret a no dir el teu vot, és l'obligació a que el teu vot, en el moment mecànic d'efectuar-lo, ningú sigui conscient del que estàs fent.
Ja. Escolta'm, m'agradaria ja aprofitar... Mira, ara el Santi Jiménez, el company del diari AS, em diu que, com a punt, putxerazo, és un terme que fa referència a la compra de vots durant la restauració, perquè els vots comprats s'amagaven en una olla.
Sí.
I per això se li diu putxerazo. Escolta'm, Lluís Orriols, deixa'm fer-te un parell de preguntes respecte a aquestes eleccions que venen diumenge. Si has de posar la lupa en alguns llocs d'Espanya sobre on hem de fixar molt l'atenció, on diries? La Barcelona ja ho sabem, eh? Però al marge de Barcelona...
Però no estàs parlant de corrupció...
No, ja fora, ara ja no.
Pues mira, aquí dius, bueno, a part de Barcelona, perquè com que parleu des de Barcelona, ho teniu molt present, eh? Però a la resta de l'Estat, aquí a Madrid, no s'està ficant suficientment el foc a Barcelona, quan realment jo crec que és un dels llocs particularment interessant. Òbviament, jo crec que València, encara que sigui per profecia autocomplida, tots els mitjans estaran molt particularment centrats a la comunitat valenciana, no? I a la comunitat valenciana jo crec que serà una de les batalles on el seu resultat marcarà molt el cicle electoral, no? Però hi ha altres, eh? Jo miraria Aragó, miraria Madrid per veure, ja no la batalla PP-PSOE, que estem molt obsessionats amb ella, però hi ha una batalla que és molt, jo crec que és molt interessant i que ha quedat una miqueta més amagada, que és en l'espai de l'esquerra del Partit Socialista, que vam deixar-la en stand-by, encara que sembli estranyíssim, estem en any electoral i encara no sabem com s'articularà l'esquerra del Partit Socialista, i que possiblement aquests resultats acabaran influint en les negociacions posteriors, no? I jo crec que és molt interessant veure si Podemos aconsegueix superar aquest 5% o acabar exclòs de les institucions. I això serà molt interessant veure, per exemple, en llocs com a Madrid, que per un mer efecte de sistema mediàtic estaran molt pendents de si Podemos entra o no entra, no? L'Ajuntament ho té més difícil, a la comunitat ho té més fàcil, però jo crec que també serà un dels elements que jo estaré particularment atent.
Vull fer una pregunta, vista que tu ho veus en perspectiva molt, l'AVE és una forma de vida del Lluís Orriols, Madrid, Barcelona, Barcelona, Madrid. Deixa'm preguntar-te, és a dir, si a Madrid hi ha la consciència aquesta del que ahir, per exemple, el Salvador Guix escrivia a La Vanguardia respecte al que està passant, per exemple, al País Valencià, quan a València, deia el propi Salvador Guix, diu, aquí tenim una obvietat, que és el que ha passat amb el cas Vinícius, amb aquesta empenta per part de Madrid, de la capital, de la capitalitat, doncs farà que pugui haver-hi un canvi de votació que vigilem que pot canviar el vot previst i afavorir el socialisme i l'esquerra a les eleccions a l'Ajuntament de València. Quan parlem d'això que comentem moltes vegades del madrilenyisme, no? d'aquest fet sí. Nou que fins i tot el Bernat de Déu comentava que era gairebé el procés, ha agafat el pont aeri, que Isabel Díaz Ayuso ha aconseguit que sembla que la que vulgui ser independent ara i sigui Madrid, respecte a la resta d'Espanya, si a Madrid es comença a contemplar que hi ha una revolució de les perifèries.
Sí, 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 que es comença a contemplar, perquè és inevitable veure com hi ha una revolució de les perifèries, i a més una revolució diferent de la que estem acostumades. Estàvem acostumats a veure un conflicte centre-perifèria basat en la identitat nacional, no? D'un conflicte d'encaix nacional, no? Sigui lingüístic, sigui de sentiments en termes d'identitat nacional. Però, en canvi, estem ja començant a veure una activació d'un conflicte perifèria, centre-perifèria, no només d'identitat nacional, sinó basada en el que estàs comentant. Sensació d'abandonament, sensació d'agravi, sensació de que el centre absorbeix totes les energies de la ciutat, del país. I, a més, jo crec que aquest conflicte centre-perifèric basat en qüestions més econòmiques i d'infraestructures, no tant d'identitat nacional, que ja l'estem veient, quedarà molt reforçada o quedarà solapada amb el tsunami que ve, que és el tsunami climàtic, no? La crisi climàtica, que és el que ja està aquí i que serà un dels elements estructuradors de la política, no només a Espanya, sinó a molts altres llocs del món, acabarà molt solapada amb aquest conflicte centre-perifèria. Per tant, no només és el que estem veient ara, sinó que hi ha unes enormes expectatives de que en el futur sigui un dels elements crucials per entendre la política espanyola.
Sí, Cris Puig.
Sí, m'agradaria fer-li una pregunta al Lluís Orriols. Torno un moment a la compra de vots, perquè m'ha semblat molt interessant el que explicaves, i deies, dius, que la compra de vots no es pot considerar a Espanya una pràctica generalitzada. M'agradaria saber per què, perquè aquest argument l'he sentit moltes vegades, i justament estan sortint petits pobles, però realment és una cosa que està sortint molt ara, i no és la primera vegada que havia passat. Ens explicaves precisament que hi ha poc vot secret a Espanya, i que, a més, hi ha poques cabines on es pot fer el vot secret, on generalment només hi veu gent gran que encara té aquesta cosa de no voler, que no se sàpiga qui votes. Per què podem dir que a Espanya no és una pràctica generalitzada la compra de vots?
Sí, mira, no només per una qüestió empírica de que no observem tants escàndols, perquè, insisteixo, és com la corrupció. La corrupció només la veiem quan hi ha un escàndol. No podem veure la corrupció real, sinó la corrupció que emergeix, no? És la punta de l'iceberg. Però sí que és veritat que la punta de l'iceberg ens denota quant de gran és aquest iceberg, no? I sí que sabem que els escàndols associats a la corrupció basada en rets clientelars de compra de vots no estan extesa. És a dir, sí que hi ha molta corrupció a Espanya en molts altres àmbits. Per exemple, sabem que en les qüestions relacionades en la construcció som potència europea en aquestes qüestions, no? En la compra de vots no ho som tant. I hi ha explicacions, per això, no només elements culturalistes, no? Perquè a Europa hi ha menys compra de vots per les condicions socioeconòmiques de la societat, sinó també per el nostre sistema electoral. Ja no només per... El vot secret és la nostra escletxa, la que hem de solucionar. Però tenim alguns elements del sistema que afavoreixen que no hi hagi compra de vots. Per exemple, que si hi hagi un vot de llista, que no es votin a persones concretes, no? Un vot nominal, sinó que és un vot de llista. Això sabem que redueix les temptacions de compra de vot. Tenim districtes on s'elegeixen més d'una persona, és a dir, moltes persones, districtes relativament grans. Quan els districtes són grans, comprar vots és molt costós. Canviar els resultats electorals és molt costós. Per tant, el negoci de les redes clientelars no són tan atractives, no? I a Espanya tenim circunscripcions plurinominals relativament grans. Per tant, això fa que les redes clientelars d'aquest tipus siguin molt menys atractives i que, per tant, si trobem aquest tipus de redes clientelars, sigui a nivell local i per eleccions locals, que és allà on un pocs vots poden generar un impacte. O a Ceuta i Melilla, on són districtes que inclús a nivell nacional, al ser uninominals i sense petits, pots tenir un impacte amb pocs vots. No? Però, per tant, el sistema electoral que tenim ja diguéssim que provoca que sigui menys atractiu per als brokers electorals que busquen comprar vots.
Lluís Orriols, gràcies per atendre'ns i fins quan vulguis. Una abraçada molt forta.
Un plaer, moltes gràcies per invitar-me.
Gràcies al politòleg Lluís Orriols, ens ha acompanyat aquí al Món a RAC1.